Una peça d'uns 15 minuts de durada que va ser la guanyadora del tercer concurs de composició, el Cor Canta, que ha impulsat per l'entitat amb el mateix nom i que va comptar amb un jurat molt prestigiós. Per saber-ne més de tot plegat, avui ens acompanya una maresma, el mateix Jordi Flaquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, deixa'm donar-te l'enhorabona per haver estat el guanyador d'aquest concurs i ara poder estrenar la que podem dir és la teva primera obra com a compositor.
Sí, bueno, moltes gràcies. La meva primera obra com a compositor no és... el que és la meva primera obra simfònica, diguéssim, que s'estrena en un auditori gran com a l'Auditori de Barcelona.
Uh-huh.
Però ja tinc altres estrenes fetes i fins i tot algunes enregistrades, però sí, aquesta és la meva gran estrena, diguéssim, en el sentit que es fa per a una formació molt gran.
Uh-huh. De fet, com et va sentir el ser el guanyador del tercer concurs de composició i veure la teva obra ara prendre vida, prendre part en aquest prestigiós escenari i amb 120 cantaires?
Doncs, bueno, pots imaginar, és molt, molt emocionant. De fet, ja he assistit a algun dels assajos del cor i veure tanta gent implicada i que ho fa amb tantes ganes i bé, allò que havies pensat, a veure si funcionaria o no funcionaria, doncs veure que va prenent vida, doncs mm-hmm. és una cosa que realment no es pot explicar, dona molta alegria, molta alegria.
Perquè tornem una mica enrere, ets compositor, també pianista. Com va sorgir la idea de participar en aquest concurs?
Doncs mira, jo estava, en aquell moment estava fent classes amb l'Albert Guinovà,
uh-huh.
era el meu professor de composició, i ell anima molt els seus alumnes sempre a presentar-se a diferents coses, i a mi em va enviar les bases d'aquest concurs i em va dir, t'hi has de presentar. Quasi com una obligació. I llavors ho veia una mica gran, la veritat, perquè escriure per tants instruments i per tants cantants doncs em feia una mica de respecte, però vaig fer cas al mestre i dic, doncs va, m'hi presento. I bueno, la idea, diguéssim, que la va tenir ell, que ho fes, mm-hmm. i mira, per sort va anar bé al final.
Perquè escrius una peça exclusivament per aquest concurs o era alguna cosa que ja tenies prèviament pensada?
No, la formació és una mica especial. O sigui, uh-huh. s'escriuen poques obres per cor i banda simfònica. N'hi ha, però poques. I porta molta feina, realment. Uh-huh. O sigui, o ho escrius perquè algú t'ho ha demanat o difícilment jo hagués escrit una obra per aquesta formació. Perquè ja et dic, vull dir, són 70 músics a la banda, més els 120 que canten i una solista, que no me l'oblidi tampoc, una solista que és una soprano. I bé, i això, i és una formació tan específica doncs, que en aquest cas ho vaig escriure expressament pel concurs.
De fet, aquesta obra, ja ho has dit en més d'una ocasió, està dedicada a Gemma Martínez, però també dius que és un homenatge al teu pare i al teu germà perquè els dos són arquitectes. Com ha influït aquesta vinculació de l'arquitectura en la composició d'Ana Elisenda de Montcada?
Sí, mira, perquè el text parla de l'Elisenda de Montcada, que era l'esposa de Jaume II,
uh-huh.
un rei català, i ella va ser la impulsora de la construcció del monestir de Pedralbes. Llavors, doncs, això em va fer il·lusió posar música a una cosa que explicava la construcció d'un edifici, més havent-ho vist des de petita casa, que és el que parlen tant el meu pare com el meu germà, parlen d'aquestes coses. I bé, hi havia el tema medieval pel mig, que vaig pensar que quedaria molt bé també amb tot el que és instruments de vent, clar, hi ha molts metalls, hi ha moltes fustes i tot, i percussions. I bé, mira, em va traure el tema i vaig pensar, doncs, posaré música a aquest text.
Mm-hmm. De fet, com deies ara, l'obra està estructurada en diferents parts, no?, que en repassen tota la vida de la reina Elisenda.
Exacte, sí, la primera part es diu Amor i Sceptre, i està, bueno, reflecteix el casament que hi ha entre el rei Jaume i l'Elisenda. Es veu que el rei Jaume tenia ja més de 50 anys i l'Elisenda era més jove, tenia 30. I bé, aquesta cançó doncs, parla de la diferència que hi ha entre un i altre. Un el representen com un brau, o sigui, sí, una cosa forta i valenta, i en canvi ella representa que és com un jasmí, delicada i pura.
Clar, com abordes aquesta narrativa musicalment?
Bueno, amb els contrastos, diguéssim, sobretot d'instrumentació i d'harmonies també, no? Llavors doncs, hi ha dues frases molt clares, que és això, una frase més rítmica, que representa el rei Jaume, i hi ha una frase més lírica, podríem dir, més sensible, que representa la reina Elisenda.
Mm-hmm.
I això, bueno, això seria el primer moviment. El segon moviment és quan ella ja manifesta el seu desig de construir el monestir i en aquest cas també hi ha un contrast bastant gran perquè és això, el rei està enamorat d'ella i li pregunta què està fent allà tota ensimismada veient a les muntanyes, i això, i la reina Elisenda li respon que ella el que vol és construir un monestir. I la resposta del final d'aquest número és que el rei li diu que sí, que ell té el tresor reial ple d'or i que li dona el que faci falta, però que a l'amor li doni tot a ell. I ja està, i és com una mena de cançó d'amor, diguéssim, aquesta part.
Aquesta és la
Després
segona
ve la
part.
tercera. Sí, la tercera parla de les obres, evidentment, ja es construeix el monestir. Llavors aquí hi ha un joc també que el cor fa de manobres. El cor una mica, sí, fan fins i tot una mica de sorollets, diguéssim,
D'obres,
que
no?
estan construint el monestir, mentre la reina Elisenda, aquí representada per la soprano, va donant ordres, va dient, doncs construïu-me'l aquí i que sigui digne de l'anyell diví, diu també, em sembla, el text. I això, i el van construint, amb la mala sort, acaba així aquest número, que quan el temple ja s'acaba, el rei Jaume es mor, que es veu que és una cosa que va passar de debò. Al cap de poc de construir-se el monestir de Pedralbes, el rei Jaume es va morir. I bé, llavors arribem al quart moviment, que seria l'últim, que és quan la reina Elisenda, també basat en fets reals, decideix doncs, deixar la cort i anar-se'n a viure al monestir de Pedralbes, on va passar la resta dels seus dies. Un cop mort el marit, es va fer una mena de reina monja. Es veu que no va ser ben bé monja, però es va quedar retirada en el monestir i va passar la seva vida allà.
Per què vas voler explicar la vida de la reina Elisenda?
M'ho vaig trobar. O sigui, una de les condicions que posava el concurs és que havia de ser un text escrit per una dona i en català. Llavors jo ja coneixia una poetessa de noucentista, que era Dolors Monserdà. N'havia vist alguns textos i fins i tot coneixia algunes obres musicals que estaven basades en textos d'ella. I vaig estar remirant a veure quins textos hi havia i quan vaig veure aquest poema vaig pensar, mira, crec que això li podria posar música. I va ser així.
Per tant, el que estàs fent és musicant aquest poema i creant tot, doncs, tota aquesta història, no? A partir del poema de Dolors Monserdà.
Sí, diguéssim, jo llegeixo el text i a veure què em porta cada una de les parts del text. Jo què sé, si parla d'angelets, hi ha un moment que quan està fent les obres diu que els àngels els ajuden, doncs intento representar musicalment allò que està dient el text. En aquest cas, els angelets. Doncs faig la meva interpretació de musicalment com faríem sonar els angelets.
Quin ha estat el repte més gran d'aquesta composició?
La instrumentació, claríssimament, és el més difícil. Escriure per banda, doncs el que et deia, són molts instruments,
En
per tant,
quants
moltes
instruments
veus.
comptes? Hem dit 120 cantaires, però d'instruments?
Sí, uns 70, jo crec, més o menys, eh? Sí, la partitura es veuen les notes petites, perquè n'has de posar molts a cada pàgina. I això, llavors, doncs tinc cinc percussionistes, per exemple, tinc quatre, no, sis saxos, bé, les flautes, els oboès, els fagots, les trompes, les trompetes, els trombons, els... Bueno, és una plantilla molt gran, molt gran. I per altra banda, a veure, tot no deixa de ser la majoria instruments de vent i has de crear contrastos, tot i ser instruments d'una família similar. El que per sort, doncs això, cada instrument té el seu color i dona molt de joc. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé fent-ho, però va portar molta feina aquesta instrumentació.
I amb quina impressió vols que marxi el públic quan vingui a veure l'obra?
Jo vull que s'ho passin bé. Sí, o sigui, no vull ni que pensin que és una obra molt intel·lectual, perquè no ho és, però que s'ho passin bé. És amb el que jo vaig pensar, i fins i tot pels músics també. Penso que el més important quan es fan aquest tipus d'obres és això, que la gent les gaudeixi, tant des del públic com des de l'instrument o cantant. I espero que sigui així.
Per a les persones que ens estiguin escoltant i vulguin venir, què és el que han de fer? On poden comprar les entrades?
Doncs les entrades es venen a l'auditori, hi ha, bueno, la seva pàgina web, han d'anar a l'apartat de la banda municipal, perquè són qui ho tocaran, la banda municipal de Barcelona, dirigides pel José Rafael Pascual Vilaplana. I això, doncs, allà a la pàgina web de la banda trobaran aquest concert, que a part toquen altres obres, o sigui, de fet, el concert posa Magnificat de John Rutter, que és l'obra que ocuparà més estona en el concert, i res, i el concert es fa el diumenge 4 de febrer a les 6 de la tarda.
Per tant, agenda de la mà i qui vulgui anar, doncs que s'ho anoti i compri ja les entrades. Doncs,
Sí, si volen, clar,
si volen,
convidats
tant, i
estan.
tant, i tant. Tothom convidat i qui l'estigui escoltant i vulgui descobrir més sobre la vida de la reina Elisenda. I si més no, la curiositat aquesta, no?, de veure, projectar amb música la construcció d'aquest monestir, que per mi, de fet, és la part més sorprenent.
Sí. Bueno, a veure si a la gent li agrada. Espero
I
que
tant,
sí.
I tant. Doncs Jordi Flaquer, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i que la setmana que
Gràcies
ve
a tu.
sigui tot un èxit l'estrena.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu. Fins aviat.